Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal, amics? Benvinguts a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli. Avui comentarem la litúrgia d'aquest diumenge, que és el 30 de durant l'any. I per fer-ho són els nostres col·laboradors avui, Teresa Cabanes, mossèn Ramon Sàrries i mossèn Jaume Vila, els qui tot seguit presentarem. Teresa Cabanes és mare de família, presidenta de Mans Unides de la diòcesi d'Urgell. Hola, benvinguda.
Com anem?
Molt bé, per aquí. Contents de tenir-la aquí novament.
I jo de ser-hi.
Mossèn Ramon Sàrries és rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Hola, benvingut.
Déu vos guard, ben trobats.
I mossèn Jaume Vila és rector de la parròquia de Sant Andreu d'Oliana i canonge de la catedral de la Seu d'Urgell. Hola, benvingut.
Hola, Maria, molt bé d'estar aquí amb vosaltres.
Content, no?
Sí, com sempre.
Com sempre.
Només faltaria.
No sé què ho
fa. Avui potser una mica més.
Sí, sí? Per què?
O perquè I tinc el meu gran amic, mossèn Ramon.
Ah, està bé.
Sí, digue'm-vos que no estàs content de venir. Sí. No et tiràs després.
Bé, amb la Teresa ens coneixem menys, però bueno.
Espero que vagi,
també.
Que vagi molt bé.
Mossèn Ramon fa molts anys que rondinem.
Bé, recordem als nostres oients doncs, que avui som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, que amb el seu Carol dirigeix el programa, l'Àlex Alzina el produeix i avui té també a les seves mans els controls. Maria Marín, que els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 30 és del llibre del profeta Jeremies i del capítol 31.
Això diu el Senyor. Crideu d'alegria, celebreu la sort de Jacob, la primera de les nacions. Proclameu que el Senyor ha salvat el seu poble, la resta d'Israel. Jo els faré venir del país del nord. Els reuniré des de l'extrem de la terra. Tots hi seran secs, coixos, mares que crien. Tornarà una gentada immensa. Havien sortit plorant i els faré tornar consolats. Els conduiré als rierols d'aigua per un camí suau, sense entrebancs, perquè jo sóc un pare per a Israel i Efraïm és el meu fill gran.
Fragment pertanyent al conegut llibre de la Consolació, dins el conjunt d'oracles de salvació que Jeremies adreça a Judà i al regne del nord. El profeta anuncia la joia del retorn dels deportats a Assíria i la reconstrucció de la nació sota la sobirania dels descendents de David. Bé, si volen, podem fer una actualització d'aquesta lectura. Bé, en definitiva, tenen la paraula. Qui comença? Mossèn Ramon Sàrries?
Per què no? Bé, llibre de la Consolació, llibre ple d'esperança. Jo el necessitava. Tinguem en compte el poble d'Israel en aquest moment en què Jeremies està parlant en aquests termes. Està assetjat pels babilonis, capital Jerusalem, pràcticament doncs, està ja diguem, en l'agonia com a població. Faltava els aliments, faltava tot, i els seus enemics acabaven ja d'enfonsar. I Jeremies està parlant en paraules de retorn, d'esperança. És clar que la situació humana angoixant en què vivia Jerusalem, aquestes paraules deurien relliscar molt. Però el text que nosaltres llegim sempre és, encara avui, un text que ens porta esperança en saber que Déu, com a pare, jo sóc un pare, Déu com a pare no deixa els seus fills.
A veure, jo, seguint amb això que deia mossèn Ramon, jo el que trobo és que és un text que en els moments actuals és un llibre poc conegut. Jo començo per pensar, i crec, seguint el raonament de mossèn Sàrries, que rellisca. Jo crec que els hi relliscava possiblement en el poble que estava parlant i ens rellisca a nosaltres, perquè és molt inconexa, diu coses molt importants, però en canvi no arriba a aprofundir en el que nosaltres voldríem sentir. Aquesta és una mica la impressió que a mi em dona al llegir-lo i al sentir-lo.
Bé, doncs jo també em tinc d'adherir amb el que dèiem en Ramon, i com no, que és un gran entès amb Sagrada Escriptura. I el que acaba de dir la Maria Teresa, doncs també ho faig meu. I em sembla, i per això la paraula de Déu és sempre actual, no es pot limitar a quan fou escrita, ni els escrits de l'Antic Testament ni els del Nou Testament, en el moment present, aquesta crida a l'esperança és important. Perquè no són millors els nostres temps que els que vivia el poble en temps de Jeremies. I avui, doncs, tota aquesta situació de crisi social i econòmica, i que Déu sap com acabarà, encara que tenim de ser homes i dones d'esperança, i com hem dit, aquest text és un text ple d'esperança, ens pot dir molt, ens pot dir molt. No podem tirar la tovallola davant de les dificultats, com no les va tirar el poble d'Israel, encara que van tenir de marxar a l'exili, després van tornar, i qui sap si la vella Europa, o l'Europa, digueu com vulgueu, doncs és de suposar que després d'aquest moment de crisi que estem vivint, i que no s'ha acabat ni molt menys, doncs tornarà de l'exili. D'una manera diferent, certament. Com va tornar de l'exili el poble d'Israel, d'una manera diferent. Però van ser capaços de tornar a posar fil a l'agulla i tornar a reconstruir el temple i fer tot el que tenien de fer. Nosaltres, la nostra cultura potser canviarà, la nostra situació canviarà, però que siguem capaços de posar fil a l'agulla i crear entre tots, a partir de la realitat que vivim i que viurem, doncs una situació nova, amb valors humans, amb valors ètics i sobretot diria amb valors espirituals. Perquè no es pot separar una cosa d'una altra, ja que com sabeu, doncs l'home és i té la dimensió humana i té la dimensió espiritual. Encara que no se'n doni compte i que hi vulgui renunciar, és una cosa inherent a ell mateix i que ho porta des del dia que neix fins al dia que tanca els ulls o li tanquen els ulls.
A veure, en aquesta actualització de la història és molt llarga. I passen els anys i passen els segles. Nosaltres ens sembla que la nostra vida és llarga i no ho és la nostra vida, en el conjunt de la història. Aleshores, fixem-nos que aquest text que anuncia allò que passarà en el poble d'Israel, si nosaltres en fem una lectura actualitzada, podem veure que els nostres països, o la nostra societat, pot viure també el seu exili sense marxar de casa. O sigui, no ens cal marxar de casa per viure en una situació d'exili com va viure el poble d'Israel, i que podem retornar, la nostra societat pot retornar a recuperar aquelles condicions que eren les condicions de felicitat. Per això les aspiracions d'un poble, aquestes lectures les podem llegir des de les aspiracions d'un poble que vol recuperar els seus trets característics o definits. El text va adreçat d'una manera principal, sobretot, diu, qui són els malalts, els febles, diu, aquests, els pobres, els secs, coixos, mares que crien, tot aquest conjunt que són els febles de la societat han de ser els primers beneficiats en aquest recuperar les seves condicions de dignitat.
Proposo que passem ja a escoltar la segona lectura i a comentar-la. És de la carta als Hebreus i del capítol 5è.
Els grans sacerdots, presos d'entre els homes, són destinats a representar els homes davant Déu, a oferir-li dons i víctimes pels pecats. No els és difícil de ser indulgents amb els qui pequen per ignorància o per error, perquè ells mateixos experimenten per totes bandes les seves pròpies febleses. Per això necessiten oferir sacrificis pels seus propis pecats, igual que pels pecats del poble. I ningú no es pot apropiar l'honor de ser gran sacerdot. És Déu qui es crida, com va cridar a Aaron. Tampoc el Crist no s'atribuï a ell mateix la glòria de ser gran sacerdot, sinó que li ha donada aquell que li ha dit: ets el meu fill, avui t'he engendrat. I en un altre indret diu: ets sacerdot per sempre, com ho fou Melquisedec.
El sacerdoci intenta ser el punt de convergència de dos pols oposats, com és la humanitat i la divinitat. I en Jesucrist veiem el gran sacerdot elegit per Déu per tal d'oferir l'únic sacrifici que restaurés definitivament les relacions dels homes amb Déu. Com ho traduïm això als nostres dies en un llenguatge que s'entengui? Com, què diria, mossèn Jaume?
Jo primer, ja que estem als 50 anys del concili, diria que aquest primer punt està, es troba en la Presbiterorum Ordis. Sí, 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 es troba allà d'aquesta manera. I a vegades ens hem cregut, o s'han cregut, que el sacerdoci ministerial és una casta, i no és una casta, no. Certament que no és. Presos d'entre els homes, a representar els homes davant de Déu. I jo diria que aquí el gran valor que este de que mereix aquest text de la Carta als Hebreus és que el sacerdoci ministerial, aquells que som o seran ordenats, tenim de tenir sempre molt present que és una decisió i una crida amorosa de Déu nostre Senyor.
I jo penso que sovint això no s'interpreta d'aquesta manera, perquè més aviat doncs sembla ser que el sacerdot és aquella persona especial. Ningú relaciona mai que allò és una crida, que Déu l'escull, que ell diu que sí. Més aviat tots esperem del sacerdot, de qualsevol, la seva donació, la seva manera de fer, cosa que aquí doncs quedaria completament a l'altre indret. I aquí també ho diu, no és difícil de ser indulgents amb els que pequen. Això és una vegada que nosaltres ho diem, no? Vull dir, aquest mossèn, allò... Jo crec que és important a vegades relacionar els textos amb la realitat que un cada un viu, no el que el text vol dir, que verdaderament és important, sinó amb el que un viu.
Perdona un momentet, però això aquesta gent fixa que nosaltres, a la nostra societat, fàcilment en fem una lectura al revés. El text diu que el gran sacerdot, en aquest cas Jesucrist, o el sacerdoci que de Jesucrist han rebut els preveres, els sacerdots de les nostres comunitats, no els és difícil de s'indulgir amb el que pequen. En canvi, moltes vegades, per part de la societat, és difícil no ser indulgent amb el sacerdot.
Evident, evident, sí, sí.
Jo ara, pensant en el bisbe Marcelo, quan era pare conciliar, va tenir una gran intervenció al concili, si fa molts anys, va tenir una gran intervenció. I va amb aquesta línia que dieu vosaltres, em sembla meu, si no ja em corregireu. Diu, està molt bé que el poble demani que els sacerdots siguin sants, que segueixin i visquin com Jesús. Però què fa el poble de Déu i la societat per ajudar els sacerdots a que siguin lo que Jesús fou com a sacerdot? Aquesta va ser una gran intervenció del bisbe Marcelo, que llavors era d'Astorga, al Concili Vaticà II.
És que possiblement no ho lliguem. O sigui, jo crec que el poble espera una cosa o pensa una cosa i no s'acaba d'unir amb el que diu mossèn Ramon, té tota la raó del món, no? De dir, verdaderament, el sacerdot acull, és dir, això, si ets a prop del sacerdot, ho entens, però la immensa majoria, jo crec que una mica el que s'ha d'arribar és a tota aquesta gent, ho opina bastant diferent, no? De dir, estan molt tancats, els seus... faltaria, doncs, donar a conèixer més aquesta magnificència de la voluntat i del servei que el mossèn presta a tot el poble, perquè a vegades queda... la gent no hi arriba.
El text encara afegeix algun element més que no hauríem de descuidar. Diu, necessita oferir sacrificis pels seus propis pecats. El sacerdot ha de ser conscient, evidentment, de les seves limitacions i que ell necessita també pregar a Déu per ell mateix, per la seva vida, demanar el perdó per les seves limitacions, per les seves febleses. Som els primers. Llavors, una mica, jo com a sacerdot ho constato, quan la gent et diuen, per exemple, un cop aquests comentaris, bueno, vosaltres prediqueu allò que no creieu. No, ja, sí que ho creiem. No practiqueu el que prediqueu. Bé, no ho practiquem perquè som febles i perquè som humans i perquè caiem com cau tothom i per això necessitem també pregar per nosaltres i pel nostre penediment. I necessitem la pregària més que els altres. I una mica, Teresa, el que comentaves tu, necessitem que la comunitat o aquella intervenció que del Concili del Deus necessita que la comunitat es recolzi. Necessita que la comunitat es recolzi. I acaba encara un altre pensament que surt aquí, que ningú no es pot apropiar l'honor de ser gran sacerdot. Si és Déu qui crida, és Déu qui crida, i no és pas una decisió d'un que diu, jo vull ser sacerdot, espera't. La vocació no és que tu vulguis, és que et cridin.
I crida per això, mitjà de l'Església, naturalment.
A les nostres comunitats es dona, perquè més aviat sembla com que un diu, jo vull ser capellà, però seria potser el més evangèlic que fos la comunitat que digui, proposant un, per què no ets prevet? Lògicament, ella hi ha de sentir i ho ha de reconèixer i ho ha de desitjar i s'hi ha d'identificar. Però hauria de ser la comunitat que faci la crida, no?
Però la comunitat hauria d'estar una mica en allò que deia jo abans, no? Que hauria d'entendre el conjunt, no quatre, sinó el conjunt de la comunitat, aquesta comunitat que tots enyorem que fos important i propera, llavors això es podria donar. Però en el moment en què avui passem és molt difícil, perquè en els joves ja els hi costa prou sentir la paraula de Déu o la crida de Déu. Queda molt diluït en aquesta societat líquida que a vegades algú comenta i com l'aigua s'escola.
No és fàcil a les nostres comunitats que surti això, que la comunitat et digui amb un jove fer-li la proposta de ser sacerdot. Home, no ho veig a les nostres comunitats.
Ni preparades,
amb,
no?
Sí, ni preparades, ni amb la maduresa, ni amb les condicions. Clar. És a dir, home, de poder fer l'oferta seriosament.
Sí, sí. Bé, proposo que passem a escoltar la darrera lectura, que és l'Evangeli de Sant Marc, però recordem abans als nostres oients doncs, que estem compartint la tertúlia amb la senyora Teresa Cabanes, que és presidenta de Mans Unides d'Urgell, mossèn Ramon Sàrries, arxiprest de les Valls d'Andorra, i mossèn Jaume Vila, rector de la parròquia d'Oliana. Escoltem l'Evangeli, Sant Marc, capítol 10.
En aquell temps, Jesús sortí de Jericó amb els seus deixebles i amb molta gent. Vora el camí hi havia assegut, demanant caritat, un cec que es deia Bartimeu. Quan sentí dir que passava Jesús de Natzaret, començà a cridar.
Fill de David, Jesús, compadiu-vos de mi.
Tothom el renyava per fer-lo callar, però ell cridava encara més fort.
Fill de David, compadiu-vos de mi.
Jesús s'aturà i digué...
Crideu-lo.
Ells criden al cec i li diuen...
Anima't i vine, que et crida.
El cec llançà la capa, s'aixecà d'una revolada i anà cap a Jesús. Jesús li preguntà...
Què vols que et faci?
Ell respon...
Rabuni, feu que hi vegi.
Jesús li diu...
Ves, la teva fe t'ha salvat.
A l'instant hi veié i el seguia camí enllà.
Amb aquest relat s'acaba la predicació de Jesucrist per Palestina. Jesús surt de Jericó, a uns 28 quilòmetres de Jerusalem, anant cap a aquesta ciutat de Jerusalem. I pel camí troba el cec Bartimeu, que el crida i li demana de veure-hi. Jesús el guareix i ell segueix Jesús. Que bonic, no? Com actualitzem aquesta lectura? Què els sembla? Si, bueno, tenen la paraula, en definitiva. Mossèn Sàrries?
Jo començo.
Sí.
Sí, sí.
o sigui, tantes coses a dir d'aquesta lectura que no sé per qui no començar.
Sí, sí, sí. Ja,
apuntem potser un començament i després ja anirem dialogant-ne. L'Evangeli de Marc va tancant seccions del seu text. La primera secció, quan està a Galilea, acaba amb la curació d'un cec. Aquest text, diguem, tanca la secció del camí cap a Jerusalem i acaba també amb curació d'un altre cec. La primera, el primer cec, una miqueta feia referència a la ceguesa dels deixebles. Aquí és la persona de Bartimeu, amb dues característiques molt concretes, Bartimeu. És un cec i captaire, que una cosa comportava l'altra. Aviam, ser cec en aquell moment, que no tenia cap tipus d'ajuda social, doncs de què havia de viure un cec? De demanar caritat. O sigui, ser sec i captaire eren dues coses que veritablement anaven unides. Doncs aquest home havia de viure dels altres. Era un home amb una condició de feblesa social, econòmica, absoluta. Havia de viure dels altres. Continuarem.
Teresa?
A veure, jo me n'anava més avall del text perquè, fins al final, no? Pensava que aquest any que celebrem l'any de la fe, Jesús ho clou amb la fe. O sigui, tot ho ressalta en dir, tot això que jo he fet és perquè la teva fe, aquell home que tenia fe, doncs ha manifestat i això l'ha salvat. Crec que en aquest moment Jesús fa una crida a tots nosaltres a viure la fe. Aquest any, quan tots els qui més o menys ens dediquem a una mica a la pastoral i pensem en com hem de fer viure aquesta fe en els nostres més propers, crec que seria un evangeli extraordinari per posar-lo sobre la taula, no? Perquè, a veure, Jesús, amb poques paraules, referint-se a el que mossèn Ramon ha ressaltat, de que era una persona amb unes condicions, i com deia mossèn Jaume en l'altra lectura, que vivim un moment molt complicat, doncs ens hi va perfecte.
Bé, jo, tot això també que heu dit vosaltres dos, completament d'acord, però com que sempre sóc una mica porxeta, diria una altra cosa, que no està pas en contradicció amb el que heu dit vosaltres. La fe, com has dit tu, bueno, vivim l'any de la fe, com has parlat molt bé tu, Maria Teresa, comporta tot això que has dit, molt bé. Però la fe en Jesús també crec que comporta que en el moment en què nosaltres ens donem compte que l'hem vessada i ens posem les mans al cap i jo he sigut capaç de fer això i no has fet més perquè la misericòrdia de Déu ha estat al teu costat. Em sap greu d'haver-ho fet, certament, no l'hem fet per dolenteria de cor, sinó per feblesa humana, per debilitat. Jo crec que Jesús això ho tenia molt present. No condemnava ningú i ho arroplegava tot. I el prevere, que participa dels sacerdocis de Jesucrist, doncs no té de condemnar ningú. Ni és d'un grup especial, és de la comunitat. I ho té d'arroplegar tot, com Jesús feia. I ho té de perdonar tot. I això només es pot fer amb una gran dosis, entre altres virtuts, de la fe.
Aviam, Jaume, sí, però quan has començat jo he dubtat una mica del que estàs comentant perquè què ens anés aquí amb aquest text. Aquest text no ens diu que el cec fos cec per culpa seva. Tant, que Jesús, la segona part del que estàs comentant, que el sacerdot, com a representant de Jesús, ho hem d'acudir, ho hem de fer nostre, certament. Jesús és absolutament sensible a la veu dels necessitats, i ho demostra en aquest cas. Però la primera part que dius, home, en aquest sentit doncs, hi ha culpabilitat i tot això. No, amb aquest text jo per aquí no hi aniria, perquè el text, el cec, no sabem si era culpa d'ell, hem de pensar que no, podria ser un cec de naixement. Aleshores, no es tracta tant potser de la culpabilitat que un pugui tenir, sinó a l'acollir el feble, el dèbil, la necessitat. I llavors aquesta segona part teva sí. Nosaltres ho acollim. Però aquest cec, Jesús l'acull, i el cura de seguit. Continua.
No, no, ja, ja està bé, Ramon, que m'hagis fet aquesta... aquesta breu reflexió.
Un matís, el que dius.
Completament d'acord. I afegint una petita idea al que m'has dit tu, jo sempre penso una cosa quan llegeixo l'Evangeli, sigui per fer lectura espiritual, sigui per preparar les homilies, que Jesús mai va passar de llarg davant dels sofriments i de les misèries humanes. Ni si les misèries eren o els problemes de tipus més humà, com pot ser guarir aquest cec, com si eren de tipus més espiritual, com perdonar pecats.
No, això és claríssim, eh? Vull dir, en aquest text, Jesús, ell l'únic que li diu és que es compadeixi d'ell, per tant, només demana. És que jo crec que moltes vegades volem vestir-ho molt i Jesús l'únic que demana és la nostra sol·licitud davant d'ell i la nostra predisposició per escoltar-lo. I en aquí, doncs, no li posa grans entrebancs. Vull dir, ell li diu, compadiu-vos, Jesús se'n compadeix al cura i només remarca aquest acte de fe tan difícil, possiblement, que per tots nosaltres ens esperona, no? De dir, aquesta fe, com la vivim? Com la demostrem?
Jesús em sembla que el que vol de nosaltres és que li mostrem la nostra confiança en ell. I com ho podem fer, això? La pregària. La pregària, per mi, és el gran mitjà per mostrar la confiança que tenim a Jesús.
Fixa't que confiança és aquest xec amb Jesús, també.
Sí, sí, sí.
Perquè no li demana res en concret, només el senyor
diu,
compadiu-vos a mi. El volen fer callar? El volen allunyar de Jesús, com havien allunyat els infants, les persones febles? Hi ha qui ho volen allunyar de Jesús. Ell continua. És a dir, que ell és fort en la fe. És fort en la fe, el cec aquest. I només quan arribarà davant de Jesús, Jesús li fa una pregunta inútil, diu, què vols que et faci?
Home,
no cal que ho pregunteu, sinó que hi veig, ja es veu que vull. Vull dir, que compadiu-vos a mi ara, demanar-li, i Jesús el cura, evidentment. Llavors el text és molt bonic perquè posa que el cec va continuar amb Jesús, i anava content, el seguia, potser més content que els mateixos deixebles que no acabaven d'entendre tot allò de Jesús i allò de la passió i de la mort i de la resurrecció. En canvi, aquest cec que ha recuperat la vista, o que ha tingut la vista si és que mai havia vist, el seguia camillar, i hem de pensar, doncs, en la joia d'aquell que ha recuperat la vista. Perquè la seva fe la salvava.
Sí, sí.
És el tema de la fe.
Bé, podríem estar aquí una bona estona perquè el tema de la fe no s'exhaureix ni molt menys. Però, de tota manera, ha estat interessant aquest diàleg al voltant de la fe, ara que estem a l'any de la fe. Doncs molt agraïda per la participació en el programa, senyora Teresa Cabanes, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Jaume Vila.
Gràcies, Maria.
Gràcies, mossèn Ramon Sàrries.
Gràcies a vosaltres i esperem tornar-los a veure.
Això mateix. I també gràcies als nostres amics i amigues que cada setmana ens sintonitzen aquí a la taula de l'Evangeli. Recordem que poden fer-nos arribar els seus missatges de correu electrònic a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com i que també ens trobaran al Facebook. I dir-los també, finalment, que ens retrobem amb vostès, si ho desitgen, aquest proper dijous, Solemnitat de Tots Sants, que farem una edició extraordinària de la taula de l'Evangeli. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.